Jaime Herrera.
Bona tarda, és la 1:05, benvinguts a l'info setmanal de Ripollet Ràdio. Dimecres 12 de gener va fer un any del devastador terratrèmol d'Haití amb 7 graus a l'escala de Richter, que va acabar d'enfonsar el país més pobre del continent americà. El terratrèmol va deixar més de 200.000 morts i 300.000 ferits. Un any després, la situació encara és lluny de normalitzar-se. Més de la meitat del 1,5 milió d'haitians que es van quedar sense casa encara viuen en campaments. A la seva misèria s'ha sumat el còlera, les violacions dels drets humans i la inestabilitat política. Creu Roja estima en 5 anys el temps necessari per a la reconstrucció del país i continua demanant les força internacional i la col·laboració dels ciutadans d'arreu del món per aconseguir la seva fita. Com ja vam fer al primer info de 2010, aprofitem l'editorial d'avui per recordar que la catàstrofe d'Haití encara perdura i que necessita la nostra ajuda. I fet aquest apunt, donem pas al repàs de les notícies més destacades dels darrers dies amb la nostra companya Laia Prats. Titulars.
El ple de desembre va tenir com a principal punt l'aprovació del pressupost per aquest any 2011. Us explicarem els aspectes més destacats.
Durant 2010 s'han realitzat diverses millores urbanístiques que ara estan a punt de finalitzar. Sabrem quines han estat les més destacades.
I conversarem també amb el president del Gremi d'Hostaleria del Vallès Occidental, Enric Gené, que ens explicarà quin és el posicionament de l'ENS respecte a la nova llei del tabac.
Ens acompanyarà a l'estudi el portaveu de Convergència i Unió de l'Ajuntament de Ripollet, Xavier Peñarando. Parlarem amb ell de la feina feta fins ara i dels objectius pel proper any.
I farem un resum de totes les activitats, sortejos i iniciatives que han tingut lloc durant les festes de Nadal.
Amb la resta de notícies dels esports i la previsió del temps tancarem l'edició d'avui de l'Info. Comencem.
El 91.3 Info.
El passat 1 de gener va entrar en vigor la modificació de la llei del tabac aprovada pel Congrés i que veta el fum en llocs tancats i en alguns espais oberts. Aquesta nova mesura afecta especialment el sector de l'hostaleria i la restauració, ja que ja ha manifestat en contra d'aquesta prohibició. Avui parlem sobre aquest tema amb Enric Gené, president del Gremi d'Hostaleria del Vallès Occidental i el Barcelonès. Senyor Gené, molt bona tarda.
Bona tarda.
Com valora aquests primers dies d'aplicació de la nova llei?
Negatius. Negatius. Aquí en el Gremi estem rebent un munt de queixes del bar, que és la feina. Que es perden cafès, es perden consumicions, es perden cerveses, es perden xumides, es perden sobretaules, sobretot el bar tarda, sector tarda, i el cinc nocturn, de moment, en aquest moment estan especialment castigats per aquesta nova llei.
Vostè ha adreçat una carta als mitjans de comunicació on diu que s'ha menys tingut l'opinió del seu sector en el procés de decisió.
Sí, evidentment, no s'ha tingut en compte, vull dir, tota l'argumentació que vam portar a terme als hostalers a través de la Federació Espanyola d'Hostaleria, en el Ministeri, on s'oferien, doncs, estem disposats a col·laborar i s'oferien garanties, perquè hi ha garanties i hi ha mesures tècniques que són suficientment bones tant per allà el que és el fons del tabú, per garantir la salut del no fumador. No era necessari arribar al punt aquest de la prohibició total, pensem nosaltres.
Una de les principals reivindicacions del sector de l'hostaleria és que es va prendre una primera decisió que va comportar que molts locals haguessin de fer reformes i ara aquests diners han anat a fons perdut.
Doncs sempre aquests diners, ja ho sabíem, que aquests diners estan perduts. Hi ha molts locals en tot l'estat que han fet reformes, algunes d'elles molt costoses, hi ha sales de festes, hi ha escenaris molt grans, hi ha hotels, hi ha sales de joc i bingos que han fet obres molt costoses per separació, també molts restaurants molt grans, i en aquest moment doncs, no hi ha hagut cap satisfacció, cap ajut ni cap modificació d'aquestes obres fetes, no? Vull dir, nosaltres entenem que l'Estat és responsable del cost d'aquestes obres. No es va... Si la gent ja ha sabut en el moment, en el 2005, quan es va fer la llei, no? Que això en el 2010 al final s'hagués acabat, en 5 anys, molta gent no s'hagués ficat en aquestes obres tan costoses. Per això entenem que l'Estat és responsable del cost d'aquestes obres.
I quines eren les seves propostes de compatibilitat entre la bona marxa de les empreses i els drets de les persones no fumadores?
A veure, era la separació dels ambients. En el cas, es podien fer separacions, inclús estàvem d'acord amb els establiments petits que hi hagués separació, que hi haguessin mesures tècniques de ventilació i filtres importantíssims per garantir pràcticament el 0-0 de tabac i de nicotina en l'ambient. Separar nosaltres, i jo els treballadors dels establiments no hi tinguessin l'obligació d'entrar-hi per tal de garantir també la salut d'aquests treballadors, no? Això a nosaltres ens semblava que era suficient i que era prou vàlid com per complir la llei, i torno a repetir, per garantir la salut.
A veure, vull dir,
queda clar que aquesta llei per nosaltres no és una llei contra el tabac, eh? És una llei contra els fumadors. Vull dir, a veure, contra el tabac no hi ha hagut una llei específica. De fet, no s'ha prohibit vendre tabac en els establiments hostalers. Al contrari, inclús s'han ampliat punts de venda que abans no era permès, no? Entenem que és una llei contra els fumadors.
Com dèiem, vostè assegura que aquesta llei està afectant el sector.
Evidentment que l'està afectant. Estan dient que la població no fumadora anirà més als bars, això és el que deia l'Estat, que hi haurà més... serà més fàcil, vull dir que inclús recordarà més, això no és cert. En aquests moments l'únic que estem notant són pèrdues. I en alguns casos importants.
I quina és l'actitud del nou govern de la Generalitat respecte a aquest tema? Tenen alguna reunió prevista?
Bueno, el govern de la Generalitat, els envells et diuen que aquesta llei no és una llei que l'enfateix, que no és una llei autonòmica, sinó que és una llei de l'Estat espanyol, és una llei nacional, és una llei del Ministeri Central, i que és una mica, pues, la seva actitud és una mica de rentar-se les mans davant de... ni donar suport ni estar en contra tampoc.
Des del gremi creuen que és possible fer un pas enrere sobre aquesta llei?
A veure, nosaltres ho intentarem, i ho seguirem intentant. Si veiem que en el transcurs del temps les pèrdues es van agreujant i la cosa es va complicant, doncs ho demanem. Hi ha països de la Unió Europea on es va aplicar la prohibició total i l'han tirat enrere, com és el cas de Grècia, com és el cas d'Holanda, com és el cas de Croàcia. Són països on s'ha imposat la posició total i degut a les fortes pèrdues del sector, doncs l'han dit enrere. Països com Irlanda també hi ha hagut fortes pèrdues, però a Irlanda no s'ha tirat pas enrere.
I què en pensa d'aquells propietaris que s'han arriscat a saltar-se la llei assumint que hauran de pagar una multa?
Bueno, això és una mica també... Nosaltres tampoc defensem això, eh? Nosaltres defensem el compliment de la llei, i això és una cosa molt personal que l'empresa, i suposo que fruit de la desesperació, suposo que fruit de la crisi econòmica que està agreujant seriament també el sector, hi ha molts estudiants que estan ja molt tocats, i sobre els acaben d'arruïnar, doncs ja és, jo penso que són fugides cap endavant.
Vostès tenen constància de que els ciutadans estiguin denunciant en el cas d'incompliment?
Bueno, els ciutadans, com a ciutadans, no, però hi ha aquesta associació que es diu FACUA, que evidentment que aquests sí estan denunciant, i sembla ser que no tenen res més a fer en aquesta vida, pues que no donen temps anar vigilant i anar veient i fent d'alguna manera, per dir-ho així, no, de gent de l'ordre en el compliment d'aquesta llei.
S'estan fent visites, s'està revisant en els bars i restaurants que afecten el gremi d'hostaleria del Vallès Occidental i Barcelonès?
No tenim constància. L'única constància que tenim d'alguna inspecció sempre ha estat per fruit d'alguna denúncia. El que és inspeccions ordinàries fins al moment no tenim constància que s'estiguin fent. També he de dir que el compliment en la nostra zona és pràcticament total, eh? És pràcticament del 100%.
Molt bé, doncs senyor Gené, president del Gremi d'Hostaleria del Vallès Occidental i Barcelonès, seguirem parlant d'aquest tema. Moltes gràcies per la seva atenció.
Molt bé, a vosaltres. Bona tarda.
Bona tarda. I parlem ara de l'aprovació dels pressupostos municipals de 2011, que va ser el punt principal de l'última sessió plenària que es va celebrar el passat 30 de desembre. Aquest ascendeix a 27,6 milions d'euros i està caracteritzat per una despesa ordinària pràcticament congelada i un augment de les partides destinades a serveis socials. El pressupost municipal va ser aprovat obtenint només el recolzament de l'equip de govern format per PSC i CiU.
La regidora d'Hisenda, Imma Viera, va incidir en la dificultat que ha afegit el marc econòmic en què estem vivint a l'hora de decidir les diferents partides. A més, va destacar l'increment de la dotació de serveis socials més d'un 5%.
Perquè aquest any el pressupost naixia amb uns condicionants molt importants i a partir dels quals ens hem hagut de moure a l'hora de fer els números que avui presentem davant d'aquest ple. Un pressupost de 27.658.398,31%. S'incrementa la despesa ordinària un 0,65% respecte de l'any 2010. Com a compliment dels objectius que aquest equip de govern s'ha marcat, s'han incrementat les partides corresponents a serveis de les persones en un 5,52%.
El portaveu del Partit Popular, Víctor Dieguez, va argumentar la posició del seu grup recolzant-se sobretot en l'absència de partides destinades a l'ocupació.
Aquest 2011, expressat en aquest pressupost, és clarament la preocupació per les coses elementals i deixar, entenem, el que són els veïns, bé, doncs, a la seva sort. No hi ha cap mesura ni cap prioritat aquí que ens posi en situï en el que realment serà el 2011. Pel Partit Popular va faltar i falta un altre cop una aposta decidida per lluitar contra l'atur aquí a Ripollet per sobre de tota la resta.
D'altra banda, el regidor del Compromís per Ripollet, Jordi Martínez, va tornar a reivindicar un procés participatiu sobre els pressupostos. Així mateix es va mostrar en contra de la retallada de les subvencions a les entitats en un 15%.
També votarem en contra per la baixada fins al 15% en el capítol de subvencions a entitats en el pressupost general. No així en diferents àrees dels patronats on han congelat. No entenem aquesta diferència. En el pressupost global no són unes partides tan grans com per no com a mínim congelar-les, i a més a l'àrea d'acció social, sabent a què es dediquen aquestes associacions.
Abans d'aprovar el punt amb els vots a favor de PSC i CiU, l'alcalde de Ripollet, Juan Parralejo, va voler contestar els portaveus de l'oposició defensant la política que s'ha dut a terme a l'hora de confeccionar el pressupost.
Tots els governs de totes les administracions ho tenim difícil per tancar un pressupost, que vinguin els de l'oposició a solucionar el problema. No és la seva feina, i ho entenem perfectament, perquè ha estat complicat. Però tot i així, amb aquestes premisses que s'han comentat aquí, amb aquests objectius, creiem que hem fet una feina que podem dir que l'any que ve tindrem els serveis que tenim, mantenim la qualitat dels serveis que tenim, i per tant crec que hem d'estar orgullosos amb aquesta situació econòmica.
A la sessió també es va aprovar el nomenament de Joan Jiménez Gavarra com a jutge de pau substitut, i van votar a favor PSC, CiU i PP, mentre que el Compromís per Ripollet s'hi va abstenir. L'altre punt tractat va ser la desestimació d'al·legacions i l'aprovació provisional de la modificació del Pla General Metropolità del nucli antic referent a les finques dels carrers Pedró 36 i Sant Joan 1. I van estar a favor tots els grups, amb l'excepció del Compromís per Ripollet, que s'hi va abstenir. Maria Elena Pérez, alcaldessa de Montcada i Reixac i presidenta de la Mancomunitat Intermunicipal de Cerdanyola, Ripollet i Montcada i Reixac, ha enviat una carta al nou conseller de Salut de la Generalitat de Catalunya, Boi Ruiz, on sol·licita una reunió amb la resta d'alcaldes mancomunats per parlar sobre el futur de l'Hospital Ernest Lluch. Amb aquesta acció es vol transmetre la importància a nivell comarcal d'aquest equipament després que Ruiz hagi anunciat retallades en les inversions previstes a conseqüència del dèficit sanitari. La presidenta de Torn de la Mancomunitat recorda també al conseller que l'hospital ha estat llarga reivindicat pel teixit social, ja que ha de donar servei a una població de més de 200.000 persones. Pérez assegura que actualment aquests ciutadans pateixen les conseqüències d'uns recursos hospitalaris que no poden absorbir amb la qualitat desitjable la demanda existent. A finals de desembre, l'alcalde de Ripollet, Juan Parralejo, acompanyat de la regidora de Medi Ambient, Gemma Edo, la regidora d'Urbanisme, Rosa Maria Martín, i diversos tècnics de l'Ajuntament, van fer una visita a les obres del carril bici del Pou per l'extracció d'aigua freàtica situat a la Casa de Natura. Tots dos projectes han anat a càrrec dels fons estatals per a l'ocupació i la sostenibilitat local. El carril bici ha comptat amb un pressupost de més de 356.000 euros i va ser adjudicat a Construcciones Cour 98. Ha donat feina a 30 persones de nova contractació i ha tingut un temps d'execució d'uns 3 mesos. El tram final de l'obra ha comprès la instal·lació del carril entre l'avinguda de Maria Torres fins al bar dels Pinatons, on enllaça amb el carrer Torrent Tortuguer. L'obra ha quedat construïda amb el mobiliari urbà i l'arbrat corresponent, que en aquest tram es regarà amb l'aigua procedent del pou accionat amb energies alternatives existent a la zona verda que envolta el bosc dels Pinatons. Per fer això possible, s'instal·laran uns dipòsits per poder emmagatzemar aquesta aigua. D'altra banda, la comitiva municipal també va visitar el nou pou per a l'extracció d'aigua freàtica situat a la Casa Natura. L'aigua que s'extregui s'utilitzarà per al rec de la zona verda que l'envolta, el viver municipal i l'horta de fruiters de la Casa Natura. Una novetat d'aquesta instal·lació és que l'aigua estreta s'emmagatzemarà en una bassa que es condicionarà per tal que esdevingui un ecosistema aquàtic que serà utilitzat com a recurs educatiu de la Casa Natura. A banda, s'han instal·lat els mecanismes necessaris per posar en funcionament un pou existent al Parc Ferran Ferrer que subministrarà aigua freàtica per al rec del parc i la via pública. Igualment, també forma part del projecte l'automatització de la xarxa de rec existent per a diferents parcs municipals. Aquesta instal·lació és similar a la que es va col·locar l'any passat al Pou de Gassó Vargas i que va obtenir un accèssit dels prèmits que atorga la Diputació als municipis a les millors iniciatives pel que fa a l'estalvi d'aigua.
El dia següent es va realitzar una altra visita, en aquest cas a les obres de millora executades a diversos espais públics de Ripollet. Aquestes reformes han estat possibles gràcies a les inversions fetes des del mateix consistori i que han donat feina a 26 treballadors de Ripollet que es trobaven a l'atur. El pressupost ha estat d'uns 250.000 euros.
Per una banda, s'han realitzat millores de jardineria a diversos parts del municipi i s'han habilitat nous espais de joc per als més petits, com el situat al davant de la llar d'infants La Barema. També s'ha dut a terme la rehabilitació de l'edifici que alberga els departaments de serveis socials i educació i s'han netejat, pintat i arreglat les deficiències del cementiri municipal. D'altra banda, s'han millorat també els edificis de l'Associació de Veïns de Sant Andreu i del Jutjat de Pau. Queden pendents dos projectes que s'endegaran en breu, com són la millora de la rotonda situada entre el carrer de la Indústria i de la Mercè, que es realitzarà a través d'un projecte del Patronat Municipal d'Ocupació, i l'establiment en alguns carrers del municipi de la zona 30, limitant la velocitat dels vehicles.
El passat divendres, dia 7 de gener, el Diari Oficial de la Generalitat va publicar el text de l'ordenança de convivència de Ripollet. Amb aquesta publicació s'inicia el termini legal per a la presentació d'esmenes a l'ordenança, termini que finalitzarà el proper 14 de febrer.
Abans del període nadalenc, des del Pla de la Convivència es va adreçar una carta a entitats i instituts amb l'objectiu que els ciutadans, especialment els joves, facin les seves aportacions a l'ordenança. Al mateix temps es demanava la seva difusió i la promoció d'una lectura crítica del document per tal que presentin els seus suggeriments. Per tal que la Comissió de redacció de l'ordenança pugui estudiar degudament aquestes esmenes, s'han de presentar per escrit, degudament signades per una persona o entitat jurídica i fent referència concreta a l'article esmenat. Les esmenes han de ser presentades mitjançant instància al registre de l'OAC i adreçades a l'oficina de mediació.
El passat dilluns 10 de gener, la regidoria de joventut va tornar a posar en funcionament la sala d'estudi nocturn a les dependències de la biblioteca municipal. Aquest servei funcionarà fins al dia 4 de febrer, de 9 a 1 de la matinada els dies laborables i de 7 a 1 els festius i caps de setmana.
De cara als exàmens de selectivitat i al període universitari d'estiu, el servei de sala d'estudi nocturn obrirà des del 30 de maig i fins l'1 de juliol de 2011. L'any 2010, durant el període d'obertura de la sala d'estudi a l'estiu, van fer servir aquest servei 676 usuaris. Aquesta és una iniciativa de la regidoria de joventut i compta amb el suport del Patronat Municipal de Cultura i de la Policia Local. Per poder accedir-hi cal presentar el carnet d'estudiant. A més, recordem que el servei de préstec de la biblioteca no funciona durant aquest horari.
La regidoria de Comerç, Indústria i Turisme, en el marc del projecte d'intervenció integral al barri de Can Mas, ha organitzat diversos tallers dirigits a comerciants pel primer semestre de 2011. Així, entre els mesos de febrer i març s'impartirà un curs d'aparadorisme i a l'abril se'n farà un altre d'higiene i manipulació d'aliments.
El regidor de Comerç, Indústria i Turisme, Joan Fandos, explicava quins són els principals objectius d'aquests dos cursos.
Un cop acabi la llei de barris, si realment hi ha hagut interès i participació, pues no et capiga dubte que des de Comerç farem mans i mànigues per continuar-ne fent. Lògicament, la formació, tant pels treballadors com pels comerciants, és important i necessària.
Els cursos s'impartiran fora de l'horari comercial de 2:45 a 4:45 a l'oficina de la Llei de Barri. Segons la resposta per part dels comerciants, Fandos no descarta que facin més edicions en el futur.
Està emmarcat dintre de la Llei de Barris, per tant, doncs, mentre tinguem la Llei de Barris, això ho continuarem fent. Un cop acabi la Llei de Barris, si realment hi ha hagut interès i participació, pues no et capiga dubte que des de Comerç farem mans i mànigues per continuar-ne fent. Lògicament, la formació, tant pels treballadors com pels comerciants, és important i necessària.
Les inscripcions es poden realitzar omplint el formulari que es troba a l'oficina de la Llei de Barris. També es pot fer la reserva de plaça enviant un missatge al correu electrònic comerccampmas@ripollet.cat o a través de la seva plana al Facebook.
L'Associació d'Espectadors obre aquesta nit la programació professional del Teatre Auditori amb l'obra Coses que dèiem avui. L'espectacle porta pel títol el d'una cançó dels Beatles i recull tres peces breus de Neil Labute: Aventura, Les Fúries i Tobogán.
Es tracta de tres situacions íntimes, delicades o decididament violentes. Aventura, dos personatges que havien mantingut una relació de parella ja fa temps, es retroben després d'anys de no veure's. A Les Fúries, la Paula cita en Jimmy per explicar-li la seva decisió de deixar-ho córrer, però les coses es compliquen quan en Jimmy es presenta a la cita acompanyat de la seva germana. Catalana. Finalment, a Tobogán, una parella sopa tranquil·lament en un restaurant encantador quan ens assabentem que ella ha descobert que el seu marit li és infidel. L'obra, dirigida per Julio Manrique, començarà a les 10 de la nit i el preu de les entrades és de 15 euros.
Info, edita i presenta Reme Herrera.
Que la mudança no se't faci una muntanya. A Alquimòbil posem al teu abast tot tipus de vehicles per als teus desplaçaments. Lloguer de furgonetes, camions i turismes de 3 a 20 metres cúbics. Alquimòbil, a l'avinguda Riu Ripoll, número 15, al polígon industrial Camp Massac de Ripollet. No et quedis quiet i vine a Alquimòbil.
Clínica Dental Virgen del Pilar. Especialistas en prevención y tratamiento. Prótesis, ortodoncia, limpiezas y extracciones. Todo lo que necesitas para que el dolor de muelas no esté presente en tu vida. Realizamos visitas de lunes a viernes. La primera revisión y presupuesto sin compromiso. Estamos en la calle Nuestra Señora de los Ángeles número 17. Clínica Dental Virgen del Pilar. Presumir de sonrisa es presumir de salud.
Cada entorno determina un estado de ánimo y en NB Sofás trabajamos para proporcionarte todo aquello que necesitas para vivir mejor. En NB Sofás queremos que te sientas bien, por eso disponemos de un amplio stock en tapicería y descanso. Ven a las rebajas y aprovecha nuestros grandes descuentos en colchones. Estamos en la carretera de Santiga sin número de Ripollet o puedes consultar nuestra página web mbsofas.net. NB Sofás, placer, descanso y alegría. Ripollet ya tiene un nuevo punto de encuentro. Paddock 73, tu café bar restaurante en el centro comercial Autoexi. Menú del día a 7,95 euros y desayunos a 1,80 euro. Disfruta de nuestro amplio comedor climatizado y nuestros paquetes de cumpleaños con merienda y karting para niños. Paddock 73, en la calle Tarragona 1824 de Ripollet. Y dale gas a tus momentos de ocio.
Esteu escoltant Info.
Avui, al primer Info de 2011, iniciem una sèrie d'entrevistes amb cadascun dels portaveus dels grups municipals. L'objectiu és fer una mica de balanç de 2010, parlar d'alguns temes d'actualitat i saber com afronten aquest any 2011, on, com ja saben, se celebraran eleccions municipals. El primer dels convidats és el portaveu de Convergència i Unió, grup municipal que comparteix govern amb el Partit Socialista. Xavier Peñarando, molt bona tarda.
Bona tarda.
Bon any.
Bon any.
Bé, una mica, quina és la seva valoració general d'aquest any 2010?
Home, jo crec que la valoració de l'any 2010 ha de ser positiva. Jo diria que positiva per dos motius. Un, perquè a mi sempre m'agrada veure el got mig ple, per tant, prefereixo sempre una opció optimista. I en segon terme, tocant una miqueta més a la realitat nostra, jo diria que hem de fer una valoració positiva, perquè malgrat ha estat un any de moltíssimes dificultats, on la paraula que més hem sentit tots o que més ens ha afectat tots és la crisi, doncs jo diria que a nivell local doncs hem de reconèixer que hem tingut evidentment dificultats, però ens hem sortit prou bé, i per tant jo diria, bueno, una valoració positiva. Els projectes que teníem a nivell local, la gran majoria s'han tirat endavant, i per tant jo estic content de la feina feta.
Comentàvem aquesta crisi econòmica, no?, un dels temes més destacats aquest any 2010. En sortirem el 2011?
Jo malauradament crec que hem de dir que no, i quan dic això, a vegades no és el que ens agradaria escoltar, però el que tampoc es tracta és d'enganyar-nos, no? Tots els indicadors mostren que aquest any 2011 serà un any on el descens o la baixada potser ja s'ha frenat, però que difícilment en l'any 2011 doncs podem notar la pujada o la sortida d'aquesta crisi. La veritat és que també quan faig aquesta valoració no és una valoració estrictament política, sinó que també evidentment queda molt marcada per la qüestió estrictament professional, no? I on tots els indicadors que un observa doncs són difícils, i on veus que l'any 2011 doncs ho comencem amb moltes dificultats, amb esperances, però amb dificultats, i no podem dir que sigui un any de creixement net positiu, i per tant difícilment serà l'any de sortida, no? Ha de ser un any per posar les bases i perquè finals d'aquest any 2011, a principis del 2012, sigui definitivament el de la sortida.
Fa uns dies es va presentar el pressupost de l'any 2011 amb un mínim ascens respecte a l'any passat. Com valora aquest pressupost?
Bueno, jo crec que també aquí hem de fer una valoració. Evidentment, sempre quan un diu això i és govern, doncs des de la vessant del que escolta pot ser dir, bueno, cada dia aquest, no? Si és govern. Intentant esteure'ns d'aquesta opció, jo dic, hem de fer una avaluació positiva d'aquest pressupost. Hem de fer una avaluació positiva perquè al final, en política, a nivell econòmic, els indicadors també és fer el comparatiu amb el teu entorn, fer el comparatiu amb municipis, amb altres poblacions que potser tenen situacions en quant a població, situacions econòmiques, situacions socials més o menys similars, i nosaltres el pressupost que hem aconseguit tirar endavant, primer és un pressupost molt realista i és un pressupost que podem dir no hem hagut de fer baixades en les partides més importants, en les partides socials, en les partides personals, i l'únic que hem hagut d'apretar una miqueta més, si encara es podia, doncs el cinturó en algunes partides, diguéssim, que hem considerat secundàries, o en alguns serveis que els hem hagut d'apretar per aconseguir cobrir la part de les despeses amb els ingressos, tenint en compte que tampoc van fer una pujada important, es va pujar només la part de l'IPC del que són les tasses, tenint en compte que l'aportació de l'Estat doncs per aquest any 2011 no tan sols és baixa, sinó que s'ha de fer una part de tornada, això ens passa a tots els municipis perquè els ingressos de l'Estat han minvat, i per tant, tenint en compte tots aquests paràmetres, tenint en compte la situació global, que nosaltres hàgim aconseguit tirar un pressupost endavant com el que hem aprovat fa escassament un mes, jo diria que espero estar contents.
Hem de destacar pel que fa a l'any 2010 i especialment pel grup de Convergència i Unió el resultat de les eleccions autonòmiques. Com el valoren?
La nostra valoració no pot ser una altra que no sigui positiva i d'excel·lent. Recordem que és la primera vegada en la història democràtica de Ripollet que Convergència i Unió guanya unes eleccions al nostre municipi. I aquesta dada, que ja per si és prou important, el segon aspecte que encara la fa potser més destacable és amb quina diferència l'hem guanyada, no? S'han guanyada en gairebé 1.000 vots més que la segona força política, 900 i escaig. Això ha estat o suposa un 25% de diferència en quant a nombre de vots, i per tant la nostra valoració no pot ser una altra que molt positiva, molt contents per aquest resultat, i per altra vegada també doncs el compromís que significa, no? o el respecte que ens ha de fer, perquè això en definitiva els ciutadans el que estan donant és una aposta a Convergència i Unió, però també els estan donant una responsabilitat de tirar endavant en aquest cas el conjunt del país.
Aquests resultats han fet canviar el seu posicionament respecte a les municipals?
Més que, o sigui, el meu personal o de la gent que estem més en la primera línia, jo crec que és potser l'entorn social o dels votants de Convergència i Unió, no? Si Convergència i Unió ha aconseguit guanyar unes eleccions al Parlament, doncs per què no pot guanyar unes eleccions municipals? I això jo crec que el que ha de fer és simplement donar moral i credibilitat a aquells votants que potser voten unes municipals a Convergència i Unió però tenen algun dubte o no s'ho creien. Bueno, això ens demostra que aquest és un camí, i una persona que al novembre vota Convergència i Unió, per què no, al maig també pot tornar a votar Convergència i Unió, i això simplement referma que el nostre camí, que les nostres sigles, que la nostra formació política doncs és una formació política que arriba a la gent, que arriba als ripolletens, i que no només es guanya en el conjunt del país, sinó que es pot guanyar en el conjunt del municipi, i és una opció clarament guanyadora.
Xavier Peñaranda no anirà de cap de llista?
Això ho triaran els militants de Convergència i Unió, i en breu, com a d'altres municipis, doncs s'anomenarà el que serà el cap de llista de Convergència i Unió, que jo en aquests moments puc dir, i vinc a dir tampoc s'ha d'amagar, que la meva candidatura, el comitè executiu local recolza la meva candidatura, jo personalment estic doncs amb moltes ganes de presentar-me, i per tant seré un candidat a nivell local perquè els militants de Convergència i Unió a nivell de Ripollet entrin.
Quan a aquesta legislatura, que com dèiem queden 4 o 5 mesos per acabar, quin nivell de compliment del pla d'actuació municipal diria que han aconseguit?
Nosaltres quan vam fer l'última roda de premsa, l'última reunió conjunta dels partits, no em refereixo als grups municipals, sinó a les reunions de seguiments d'aquest pacte per part dels partits, que es va fer cap a l'estiu, abans de l'estiu, vam fer una valoració altament positiva. Nosaltres teníem tota una sèrie d'acords, i d'aquests acords hem complert o s'estan materialitzant entre un 70 i un 80% dels punts que ja sortien. I a més, perquè clar, la política, la vida social, la vida local és viva, a més també hem de dir que d'altres projectes que potser no estaven en aquest acord municipal, que nosaltres ho vam signar, que ho vam fer públic, doncs s'han afegit i s'han tirat endavant. Per tant, hem de dir que podem estar satisfets. Mai hem de dir, bueno, ho hem de fer també amb modèstia, perquè mai podem dir que s'ha assolit el 100%, però tenint en compte que ha estat un govern de dues formacions polítiques, per tant, un govern de pacte, tenint en compte que ha estat una legislatura en la qual hi ha hagut una crisi molt forta, sobretot en la segona fase de legislatura, jo crec que podem estar contents de la feina feta i de materialització d'aquest PAM que s'ha fet durant aquests anys.
Hem de dir que Convergència i Unió compta amb tres regidors, responsables d'esports, de salut, medi ambient i comerç, indústria i turisme. Com a responsable de l'àrea d'esports, quines millores en destacaria?
Jo crec que el punt més important és que en aquests 4 anys o en aquesta legislatura, i jo també m'agrada perquè és una continuïtat d'un projecte que ja van començar també en la passada legislatura, jo crec que s'han fet realitat la millora de molts equipaments i de tirar endavant molts equipaments esportius, no? I jo crec que això és una bandera a nivell local que l'han d'alçar ben alt i de la qual podem estar orgullosos, i a més també podem estar orgullosos que no ha estat només cap a un únic esport o cap a una única opció esportiva, sinó que han estat els diferents equipaments que conformen el total d'esports, tant siguin individuals com col·lectius. Podem parlar dels dos camps de futbol que són de gespa i són dels pocs municipis que ho podem dir això, de les millores que s'han fet al pavelló, com no de totes les millores que s'han fet a la piscina, del tema de cobrició de pistes per tenir més possibilitat d'entrenaments a l'hivern. Per tant, una valoració, torno a dir, molt positiva, encara que alguns dels punts doncs no s'han aconseguit, i aquí clarament, i també s'ha de dir, i ho podem fer sense cap problema, el punt que més dificultats hem tingut ha estat el tema de la pista d'atletisme, que com tots sabeu, pel tema que estava englobat en la modificació de tot el pla del nord-est, doncs no s'ha pogut tirar endavant.
Val a dir que el poliesportiu, com comentàvem, la pista d'atletisme, però hi ha d'altres obres que no s'han pogut executar. És el moment ara de fer una reflexió, tornar doncs a replantejar aquest pla director del poliesportiu?
El pla director del poliesportiu, diguéssim que la següent fase o el que teníem dintre d'aquesta legislatura és la pista d'atletisme, que el que sí que hem fet és que, com no s'ha pogut materialitzar la nova pista, doncs sí que s'han fet millores i un manteniment en el que és la pista actual, però la resta del que són actuacions que s'havien d'anar fent, doncs les hem tirat endavant. Recordem que hem fet tot el tema de vestidors, hem fet tot el tema de la cobrició de la pista de la piscina. Tenim més llàmina d'aigua, tenim més oferta de piscines. De fet, s'estan acabant les obres i durant aquest primer trimestre tindrem la piscina coberta, que es va fer amb una coberta mòbil, de forma que és descoberta a l'estiu i coberta a l'hivern. Ja es va fer servir aquesta piscina de forma descoberta en els últims dos estius, i tal com estava previst, durant aquest any 2011 també es farà servir com a piscina coberta. Inicialment teníem previst que aquestes obres s'acabessin entre el desembre i el gener, però com ja hem anunciat també i ja ho hem reconegut, per temes no econòmics sinó per una qüestió de la programació de les obres, doncs això al final serà efectiu durant el mes de febrer, com a molt primera quinzena del març, molt possiblement al mes de febrer ja podem fer servir aquesta piscina com a coberta.
Sí, un endarreriment, però no vol dir que s'hagin deixat de fer coses.
No s'han parat, jo crec que hem fet millores contínues, i per tant la faceta des de la vessant de l'esport estrictament podem estar molt satisfets.
Hi ha un altre tema que li toca de prop, que és el de la salut, i concretament hem de parlar, tot i que no sigui doncs una competència seva, el tema de l'hospital. Creuen que ara aconseguiran aquest compromís tan desitjat del nou govern de la Generalitat d'iniciar la seva construcció aquest any 2011?
Jo en primer lloc volia dir-te que nosaltres, quan dic nosaltres ens referim al grup municipal de Convergència i Unió, quan vam fer el pacte de govern, i això també sempre ho hem dit, ens sentim corresponsables de tot allò que el govern tiri endavant. Ho dic perquè també molts dels temes de moltes àrees que s'han tirat endavant eren propostes que Convergència i Unió portaven al seu programa i van ser propostes que, malgrat eren àrees que no portem, les van marcar com a prioritàries i que s'havien de tirar endavant, i per tant ens sentim corresponsables de les actuacions del govern. Evidentment, quan ens sentim corresponsables de totes les actuacions encertades, doncs en aquelles que potser no hagin sortit tot el bé que tots volguéssim, doncs també ens sentim corresponsables. Creiem que han estat mínimes, però segur que també algunes coses es poden haver fet millor. Centrant-me en la pregunta que em deia sobre el tema de sanitat, la Gemma Edo, la meva companya de grup municipal, com a regidora de Salut Pública, i el mateix alcalde, com a primera persona, evidentment, de la institució, doncs tenen previst de fer una reunió a nivell de Generalitat. Ho tenim previst en aquests temes de sanitat, però ho tenim també previst en d'altres temes, perquè, com tots sabeu, Ripollet té una mancança, té una aspiració que és la d'aconseguir l'hospital. Amb l'anterior govern s'havia fet una programació, amb l'anterior govern, o amb la que havia estat la consellera fins fa uns mesos, en l'última visita que va venir aquí a Ripollet, doncs tant el govern municipal com Convergència i Unió com a grup municipal i com a partit ja li van fer constar quina era la nostra preocupació perquè aquest equipament estigués endavant, i per tant en aquesta reunió que volem tenir pròximament, o que volem que ens donin pròximament, doncs els manifestarem això, que aquest equipament és prioritari per a nosaltres i que volem saber si es tirarà endavant la programació que des de l'anterior govern de la Generalitat s'havia fet, malgrat que s'havien fet alguns endarreriments, doncs aquest equipament, aquest hospital, estava previst que s'havia de tirar endavant durant aquest any, i per tant volem corroborar per part del nou govern que així sigui.
Mm-hmm. Parlem ara del medi ambient. Han impulsat aquest any 2010, ha estat important perquè ha estat l'any de l'arbre, i ara sembla que cal parlar del riu. Com creu que ha d'arribar a ser el riu Ripoll?
Jo la veritat que aquí voldria felicitar públicament a la Gemma Edo com a regidora, perquè malgrat potser és una feina que no ha sortit de cara a la llum pública, però ja ho he estat treballant molt a nivell de... Bueno, properament fins i tot signarem un conveni amb els municipis del que seria la conca del riu Ripoll. S'està treballant molt a nivell de l'ACA, s'està treballant a nivell de molts organismes, precisament per tirar un projecte en el qual volem recuperar la llera del riu Ripoll. Volem recuperar vol dir que ha de ser un espai guanyat per tota la població, ha de ser un espai verd, que el que pretenem doncs són dues vessants. Per una banda, guanyar-lo com a espai verd, guanyar-lo com a espai de lleure, però per altra banda, doncs cobrir amb les necessitats que suposen el fet de que una llera d'un riu que té riscos d'inundacions, doncs que tinguem també una llera, doncs diguéssim, ordenada des del punt de vista hidràulic, tal i com toca. Per tant, jo crec que aquest any 2011 serà l'any del riu. Dic que serà l'any perquè tota aquesta feina, tots aquests projectes que s'han anat engestint durant aquests anys, jo crec que sortirà el 2011, sortirà tota la llum pública. Està previst de fer doncs un treball en equip per poder fer una proposta doncs que aquest riu el recuperem definitivament cap al municipi.
Quan a l'altra àrea que porten des de Convergència i Unió, que és la de Comerç, Indústria i Turisme, què en destacaria d'aquest any 2010?
Bé, jo el que destacaria és l'impuls, no?, que s'ha volgut donar des de l'àrea, la feina del Joan. En un any el comerç el que necessita moltes vegades és la promoció, el fomentar, l'ajudar. Nosaltres sempre defensem que ha de ser una postura de recolzament. Creiem també que és molt bo la iniciativa estrictament privada des del mateix sector, però que com a administració puguem recolzar i tirar endavant. Llavors, quan hi ha pocs recursos, costa molt més poder tirar o poder recolzar totes les campanyes, però malgrat això, malgrat les dificultats, doncs jo crec que ha estat un any en el qual s'ha potenciat i s'ha volgut tirar endavant, no? Jo també remarcaria, donant en aquesta àrea, un element que pot ser molt, molt emblemàtic o molt simbòlic, com és el tema del mercat, i que jo diria que durant aquesta legislatura doncs finalment s'ha finalitzat el projecte, i jo crec que tenim un mercat que, bueno, podem dir que és enveja, no?, de molts municipis, i malgrat les dificultats que s'han tingut, al final doncs s'ha acabat aquest projecte que ha estat de molts anys, però per fi hem arribat a la seva finalització.
Fent aquest balanç de 2010, hem de dir que tot i la crisi s'ha fet una forta inversió a Ripollet, especialment gràcies a la inversió externa, com ara Fons Estatal, la Llei de Barris, etc. Què en destacaria?
Jo precisament destacaria això, que aquest ha estat un municipi on els nostres compromisos a nivell d'inversions s'han pogut tirar endavant. I ho destacaria també des de la vessant que ho hem fet en totes les àrees, no? Jo, potser la llei de barris és un element que força representatiu, o també hem parlat abans del tema dels esports, però és que ho hem fet en totes les àrees, no? Hem continuat amb la nostra política de millores cada any en el tema d'educació, d'ensenyament, de les nostres escoles. Per tant, hem treballat d'una forma doncs molt important en molts dels equipaments. I tornant al tema de la llei de barris, no? Com a exemple, hi ha hagut molts municipis que aquesta llei de barris s'ha quedat frenada o paralitzada. En el cas concret, cap cas s'ha quedat paralitzada, l'hem tirat endavant, i ara en aquests moments, per exemple, doncs el Migari, jo crec que és de destacar que s'hagi continuat doncs amb aquesta força la llei de barris, i que s'hagin tirat endavant doncs la majoria de les inversions que estaven previstes.
Quins són els reptes de Convergència i Unió de cara a aquest any 2011?
Jo crec que els reptes estan marcats, no? Jo diria que ho podem definir en dues línies. Per una banda, els pressupostos que acabem d'aprovar, que evidentment això marca una mica quina és la nostra línia, en el sentit de que volem fer realitat i volem tirar endavant tots els projectes que teníem previstos per aquesta legislatura, i per això hem fet els pressupostos. I com no, també s'ha de dir, som una formació política que es presentarà a les eleccions municipals del 22 de maig, i evidentment un repte a nivell polític molt important, i que ho tenim doncs com a punt de mira, no són en aquestes eleccions municipals aconseguir un excel·lent resultat, no? Tenim el referent, que abans també s'ha comentat a l'inici de l'entrevista, tenim el referent de les eleccions del Parlament. Per tant, els nostres objectius per a aquestes eleccions municipals no són màxims, no? Hem estat la primera força política en les eleccions del Parlament. Sabem que les municipals és un altre tipus d'eleccions, sabem que no podem doncs d'una forma directa donar-nos ja per guanyadors, ni donar que Convergència i Unió serà la primera força política, però també sabem que hem tingut fa ben poc més de 4.000 vots, doncs per què no? El nostre repte és aconseguir-los pel 22 de maig. Però dintre d'aquest repte d'aconseguir no és pel fet de guanyar o no guanyar, sinó que és pel fet de poder tirar endavant el que són les nostres propostes de municipi i com les veiem des de la nostra formació per la millora contínua del que seria el nostre Ripollet.
En parlarem, i molt, d'aquest tema en els propers mesos. Xavier Peñarando, portaveu de Convergència i Unió, gràcies per haver-nos acompanyat.
Doncs moltes gràcies a vosaltres, i ha estat un plaer estar amb vosaltres.
Fins la primera, gràcies.
Info, els divendres d'una a dues a Ripollet Ràdio.
I parlem ara de Reis i de Nadal, i un any més milers de persones van sortir al carrer per veure de prop ses majestats els Reis Mags i gaudir de la cavalcada organitzada per l'entitat Ripollet Costums i Tradicions. Grans i petits van poder gaudir de les majestuoses carrosses amb coneguts personatges infantils.
Enguany, com a novetat, s'ha pogut gaudir d'una carrossa més, 7 en total. Aquest ha estat un dels principals elements que ha fet lluir la cavalcada d'enguany, motiu pel qual des de l'organització fan una valoració molt positiva. Joan Jiménez.
Creiem que ens ha sortit la cavalcada tal com volíem, és a dir, perfecte, i tots els objectius complerts. Evidentment, aquest any al posar una carrossa més, també la cavalcada ha lluït bastant molt, molt més que altres anys, al ser un pèl una mica més llarga, i varietat d'elements que portaven cada carrossa. És a dir, que des del dia de la recollida de cartes, que van passar el dia 2, 1.000 nens, i el dia 3, 295 nens, al barri de Pont Vell, i la cavalcada, creiem que donem un notable molt alt a la cavalcada d'enguany.
La nova carrossa anava ocupada pels guanyadors del concurs El nostre somni de Nadal, juntament amb altres infants que van ser escollits per sorteig durant l'acte de recollida de cartes.
Un cop els Reis van arribar al barri del Pont Vell, la comitiva es va dirigir caminant fins al parc del riu Ripoll, on va ser rebuda per l'alcalde Juan Parralejo.
Aquest, acompanyat pels nens guanyadors del concurs de Nadales, que van llegir els seus desitjos, van donar als Reis Mags d'Orient les claus de totes les cases de la vila. A la cavalcada, que va anar precedida per la coreografia del gimnàs d'Iberfit, es van repartir 1.800 quilos de caramel sense gluten.
I el tradicional sorteig de la campanya de Nadal de la Unió de Botiguers de Ripollet va tornar a aixecar el passat diumenge 9 de gener una gran expectació, omplint de públic el Teatre Auditori. Enguany, els prop de 140 comerços associats a la Unió de Botiguers s'han repartit dins la seva campanya Guanya amb nosaltres un premi especial de 3.000 euros, 8 de 500 i 20 premis de 100 euros, a més de dos pernils que van sortejar entre el públic.
Els 9.000 euros en premis van ser repartits en maletes plenes de RipoEuros, bescanviables als comerços associats. El sorteig va ser presentat i retransmès en directe per Ripollet Ràdio. L'acte va comptar amb la presència l'alcalde de Ripollet, Juan Parralejo, i el regidor de Comerç, Indústria i Turisme, Joan Fandos. El responsable de Comerç ha destacat l'alta participació dels ciutadans a la campanya.
Ja ho vam poder veure el diumenge al matí a l'hora del sorteig, que hi havia la sala del Teatre Auditori estava plena, com cada any atapeïda,
i a més la piscina que fan servir doncs, per abocar les paperetes està ben plena. Vol dir que la gent hi ha participat amb força interès. A més, enguany els premis doncs, eren més repartits i això també fa que la gent s'animi més a comprar i a participar en el sorteig.
Demà dissabte, Maria Jesús García, la guanyadora dels 3.000 euros, gaudirà de la tradicional jornada de compres amb un mitjà de transport sorpresa. Escolta'm el moment en què Maria Jesús García arribava al Teatre Auditori per recollir el seu premi.
Aquí está la ganadora de los 3.000 euros, ¿eh? ¿Ya sabes en qué te lo gastarás, María Jesús?
No lo sé, la verdad es que tendremos que hablarlo. Pero bueno, yo me compré un piso en mayo, así que tengo muchas cosas que comprar.
Pues con 3.000 euros tiene para una baldosa.
Algo sí, seguro que puedo meter.
Espera, ven, que te voy a enseñar los ripo euros, ven.
Estoy alucinada. Muchas gracias a la gente de la Unión de Boutiques también. Y bueno, y al niño que ya le he felicitado y le he dado las gracias por sacar mi papeleta.
Aquesta tarda la Unió de Boutiques ha organitzat un acte amb la presència de tots els agraciats per fer el lliurament oficial dels premis. I a més del sorteig de la Unió de Botiguers de Ripollet aquestes festes al mercat municipal s'han realitzat diverses iniciatives per incentivar el comerç. D'una banda, l'Associació de Venedors i Comerciants del Mercat Municipal va sortejar el passat 22 de desembre 24 petits electrodomèstics i el dia 5 de gener va regalar 3.000 euros a la pluja de bitllets repartits amb 20 premis de 50 i altres 20 de 100 euros. Per la seva part, l'Associació de Concessionaris del Mercat Municipal Nou de Ripollet va sortejar el passat dia 8 6 pernils entre els seus clients. La campanya de Nadal també ha arribat enguany als comerços de Can Mas en el marc del pla de dinamització comercial de la Llei de Barris. Fa uns moments s'han sortejat 35 vals d'estades en hotels i activitats de benestar, aventura i enologia entre els compradors dels comerços del barri. I després de les festes de Nadal arriba un altre dels períodes més esperats a nivell comercial, les rebaixes. Segons el regidor de Comerç, Indústria i Turisme, Joan Fandos, enguany les rebaixes han començat amb bon peu a Ripollet.
Van començar les rebaixes just l'endemà de Reis, que a més era un pont, que a més algunes botigues el diumenge també van obrir, jo crec que força bé. També és veritat que hi han hagut botigues que sense fer rebaixes oficialment el que sí que han fet és que han posat els preus més assequibles perquè la gent abans de, també per les festes de Nadal pogués comprar a uns preus més assequibles.
Fandos espera a més que les rebaixes ajudin els comerciants a millorar les vendes i donar un petit impuls a l'economia del municipi. I un cop acabades les festes hem de guardar els ornaments fins l'any vinent i desfer-nos d'altres com els arbres de Nadal. El millor que podem fer amb ells és dur-los al punt de recollida d'arbres de Nadal per reciclar. A Ripollet aquests arbres es poden dur al viver municipal al costat del camp de futbol o directament a la deixalleria municipal situada a la carretera de Santiga. Amb ells es realitzarà compost. Un any més, les festes nadalenques han acollit la tradicional campanya Cap Infant Sense una Joguina a Ripollet. Tot i el marc econòmic que estem travessant, els veïns i veïnes de Ripollet han volgut participar novament en aquesta solidària acció que té com a objectiu que els infants de les famílies més desafavorides també puguin gaudir d'un regal de Reis. La regidora de Serveis Socials, Maria Lladó, mostrava la seva satisfacció vers la campanya durant la cavalcada de Reis.
Seguint la línia de l'any anterior, amb la col·laboració dels veïns i veïnes de Ripollet i d'entitats del poble, que han aportat amb tota la seva bona voluntat tot el que han pogut i realment hem pogut cobrir les bàsiques necessitats que teníem des dels serveis socials. Hem fet una bona campanya i hem arribat a aquelles famílies que realment no podien accedir a poder donar aquesta il·lusió als seus fills aquesta nit.
El lliurament dels lots de joguines es va dur a terme el passat 4 de gener juntament amb una xerrada a les famílies beneficiàries sota el nom Nens, Joguines i Pares.
Breus informatius.
Fem ara un repàs d'altres notícies de la setmana en format de breus. El Centre Cultural acull dues noves mostres. Fins al 30 de gener el visitant poden gaudir d'un recull de fotografies i material dels 30 anys del Centre d'Esplai l'Estel. I fins al 2 de març es pot veure a la Sala d'Art l'exposició Recursos Propis inclosa en el marc del programa Cultura en Gira del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Aquest proper dimarts es durà a terme la presentació del Banc del Temps dins el projecte d'intervenció integral de la Llei de Barris de Can Mas. Aquest consisteix en que els veïns i veïnes dediquin les seves hores lliures en ajudar persones nouvingudes, compartir habilitats i coneixements o potenciar les relacions entre diferents generacions. El Centre de Formació d'Adults Jaume Tosset ha organitzat una conferència per parlar sobre la crisi econòmica el proper dimecres 19 de gener. La xerrada anirà a càrrec del catedràtic d'Economia de la Universitat de Lió, Elias Furió.
El Patronat de Cultura ha organitzat dues noves visites al CIP i al Molí d'en Rata per aquest mes de gener. Així, ahir dijous va tenir lloc una visita guia de l'antic molí fariner i el proper dijous, dia 20, es realitzarà una altra a l'exposició Temps de Vinya. Les visites organitzades per l'àrea de patrimoni són gratuïtes i no requereixen inscripció prèvia.
L'entitat Ripollet Història i Imatge va presentar el passat 17 de desembre al CIP el seu primer treball sobre el passat i la història del poble. Es tracta d'un document audiovisual amb dues entrevistes realitzades a dos artesans de Ripollet. D'una banda, en Pere Navines, artesà de la fusta, i de l'altra, en José Antonio Martínez, artesà naval. Aquest material s'inclourà a la pel·lícula que l'entitat està preparant sobre la història de Ripollet.
Recordem que aquestes i altres notícies les poden consultar de forma més detallada a la web municipal ripollet.cat.
Esports.
I fem ara un repàs de l'actualitat esportiva per aquest cap de setmana de la mà de Ramon Argenter. Molt bona tarda.
Bona tarda.
Comencem parlant dels primers derbis de l'any.
El primer partit serà el dissabte a les 6 de la tarda al camp municipal de l'Industrial, que a la zona territorial el derbi entre la penya partida Pagrell i el Serranyola B. Un Serranyola que està situat en els primers llocs, en zona d'ascens, i que jugarà contra la penya partida Pagrell, que l'interès d'aquesta temporada és mantenir la segona territorial. A l'altre derbi és el local. Són els dos equips que jugaran a casa en el mateix grup i al mateix camp. El diumenge a les 12 a l'escola Futbol Base de Ripollet, l'antica de fut, jugarà contra l'Esdila. L'equip de l'escola està entre els equips que poden pujar de categoria. L'equip de l'Esdila és dels equips que la poden perdre, ja que és l'últim de la Lliga. Finalment, el Ripollet farà un minut de silenci aquest diumenge en el partit Ripollet-Canyelles per la mort de l'exjugador Juan Carboneo, mort a la vigília de Nadal.
Parlat de futbol i ara passem a parlar dels primers partits de l'any per hoquei, handbol i tenis taula.
Doncs són els equips que han tingut més dies de festes, les vacances de Nadal. El hoquei tindrà un difícil partit aquest dissabte a les 21 hores a la pista de l'Arenys de Mar. L'equip de la Costa és el cinquè i el Ripollet és el setè. El club handbol Ripollet intentarà guanyar la seva pista al seu rival, a l'Igualada. L'equip del Ripollet és el desè classificat. L'Igualada ocupa el lloc número 11, només estan a dos punts. El penúltim lloc està en joc. I finalment hem de dir que el club tenis taula en Ripollet, els equips de la, que és el líder de la Primera Nacional, el Ripollet Verdolà, jugarà contra l'últim del grup que sols té una victòria, com és el Sallent. Els equips femenins, el primer jugarà contra el Bàsquet de Girona, el Poliesportiu, i l'equip B jugarà a Balaguer, i tots els seran el dissabte a les 5 de la tarda.
I per acabar, volem saber quins seran els convidats d'avui de l'Infosport.
Doncs tindrem la nova junta directiva de l'Escola Futbol Base de Ripollet, l'antiga de fut, que vendrà el seu president Rafael Chávez i el delegat Marc Cogolludo.
Això serà a partir de les 7 de la tarda en aquesta casa Ripollet Ràdio amb el nostre company Ramon Argenter. Gràcies, bon cap de setmana.
Bon cap de setmana.
El temps.
I abans d'acabar, mirem quin temps ens espera per aquest cap de setmana i els propers dies a Ripollet.
Doncs ens espera un cap de setmana amb sol, bon temps que s'allargarà fins dimarts quan començaran a aparèixer núvols i augmentarien les probabilitats de precipitació que es podrien concretar de cara a dimecres.
Fins aquí l'info d'avui divendres 14 de gener de 2011. Us hem ofert aquest programa en Jordi Puy, el control tècnic, Laia Prat, Judit González i qui us parla, Remei Herrera. També els recordem que poden escoltar aquest programa en diferit aquesta tarda a partir de les 6 i diumenge a la 1 del migdia. La informació local continua actualitzant-se a la web municipal ripollet.cat. You say you will love. Els deixem escoltant el tema dels Beatles, Things We Said Today, que dona per títol l'espectacle que es pot veure aquesta nit al Teatre Auditori. Gràcies per la seva atenció i bon cap de setmana. Someday when I'm lonely, wishing you weren't so far away, then I will remember things we said today. You say you'll be mine, girl, till the end of time. These days such a kind girl seems so hard to find. Someday when we're dreaming, deep in love, not a lot to say, then we will remember things we said today. Me, I'm just the lucky kind, love to hear you say that love is love, and though we may be blind, love is here to stay, and that's enough to make you mine, girl, be the only one. Love me all the time, girl, we
we'll go on and on. Someday when we're dreaming, deep in love, not a lot to say, then we will remember things we said today.